Passen 4 minuts d'un quart de 10 del matí. Estan escoltant la tertúlia del Gall del Monestir, com sempre, al 91.5 de la FM, en directe a través de la ràdio municipal. Avui en companyia dels diferents representants polítics amb representació al ple municipal. Saludem el Carles Brugueroles per PDeCAT Demòcrates. Molt bon dia.
Bon dia.
La Núria Gibert per la CUP. Molt bon dia.
Bon dia.
El Sergio Blázquez per Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
I el Ferran Villasenor per Esquerra Republicana Més, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A l'espera que s'incorporin la resta de companys del PSC, d'Iniciativa i del Partit Popular, que si estan de camí doncs els convidem també a entrar aquí a l'estudi Ramon Barnils de Cuat.cat. Vull començar aquesta tertúlia primer fent referència a un dels temes que segurament haurà sorprès molts dels ciutadans d'aquesta ciutat i que segurament doncs, n'estan al corrent sobre aquests dos casos de presumpta agressió sexual a Sant Cugat a la zona d'oci nocturn de la carretera de Rubí, que tal com ha pogut saber Cuat.cat, doncs, confirmàvem ahir aquest segon cas després d'haver-ne publicat el primer i que es produïa a la matinada del 20 de gener el primer cas i en coneixíem l'altre cas d'aquest cap de setmana. La víctima també hauria estat una menor, en aquest cas veïna de Rubí, i l'agressor, suposadament un jove de 19 anys, veí de Terrassa, que va ser detingut la mateixa nit i que ja ha ingressat a presó. L'Ajuntament ha explicat que estudia personar-se com a acusació particular o popular, això ja ho determinarem en els dos casos, i en qualsevol cas que tingui lloc al municipi també. Malauradament, n'hem vist aquests casos a d'altres municipis recentment, un cas també força esfereïdor a Sabadell, i que des d'aquesta tertúlia també doncs, volem conèixer una mica l'opinió dels diferents partits polítics i una mica també doncs, què s'hi pot fer i quina és l'actitud que hem de mantenir. Comencem pel Carles Brugueroles.
Bé, bon dia. A veure, jo crec que aquesta qüestió la contemplem tothom amb preocupació extrema, no? I el primer que cal és expressar el rebuig, la condemna total a aquest tipus d'actuacions. Jo crec que l'alcaldessa, el govern i segur que tothom ho compartim, ja s'han posat en marxa doncs, una sèrie de mesures que reforcen altres que ja existien en aquesta matèria. Ara es planteja l'adhesió al protocol de seguretat contra les violències sexuals, el reforç de la vigilància...
Que li demanaré que s'atenci una mica més al micro...
El reforç de la vigilància a la zona d'oci nocturn on han tingut lloc aquests esdeveniments, s'instal·larà una carpa d'informació i prevenció, reforçaran les campanyes de sensibilització, tot plegat sumat al que ja existia, que és el SIAT, no? Que en diem, que és el Servei d'Informació i Atenció a la Dona contra la violència masclista, que incorpora diverses actuacions al protocol d'actuació davant la violència masclista en els espais d'oci, que es va posar en vigor l'any 2018, i el protocol de l'abordatge transversal de la violència masclista, no? Que el que pretén, tot plegat, al final, entre tothom, hem de ser capaços de construir una societat que, entre altres coses, comporti un oci nocturn saludable, inclusiu, segur, que velli per la integritat, el benestar, la salut de tothom. I jo crec que tothom ho contemplem amb una preocupació extrema, no? Jo tinc la meva filla gran, té 15 anys, ara farà 16, està esperant allò amb candeletes el poder començar a fer ús, no? De l'oci nocturn, etc. I clar, jo crec que a ningú se li escapa doncs, la preocupació amb la qual tothom vivim aquesta qüestió. Realment és preocupant, és molt preocupant el veure com, diguem-ne, socialment aquesta qüestió no sé discernir si és perquè avui afortunadament es denuncia més i s'informa més i millor, o és que realment el clima general de la societat ens porta a que la qüestió estigui en una situació d'agreujament que sembla anar-se aprofundint, no? No sé, preocupació extrema, les mesures que es puguin implantar naturalment des de l'administració local, totes elles s'han d'implantar, i jo diria que des d'un plantejament radicalment obert per veure si entre tothom aconseguim construir una cosa que realment doncs, permeti això, no? Construir un entorn amb el qual tothom puguem fer allò que hem de fer doncs, amb el clima que descrivia abans.
Que la nit sigui segura per tothom, no hi hagi verd de la CUP.
Bé, primer, traslladar els ànims i la solidaritat o el carinyo a la víctima, crec que és que l'important és que sàpiga que no està sola i que ha sigut valenta, diguéssim, de denunciar-ho. Començo pel final del que deia el Carles. Segurament no és que hi hagi un recrudiment d'aquest tipus de violacions, no hi ha sigut sempre, que passa que fins ara doncs, no es denunciaven tant, precisament perquè no hi havia el suport incipient social que hi ha ara, no? Les agressions sexuals no són noves, a Sant Cugat n'hi ha com a tot arreu, n'hi ha hagut sempre, de fet fa temps que n'hi ha. Aquesta ha sigut especialment crua, però en tot cas són, diguéssim, una part visible, la part més bèstia del que nosaltres anomenem, les feministes, la cultura de la violació, que és objectivar el cos de la dona, que el cos de la dona sigui moneda de canvi en molts àmbits, no només, diguéssim, en la indústria pornogràfica, que és la que ensenya aquest tipus de relacions abusives en el que sotmetre la dona i aquest tipus de... és, diguéssim, un joc habitual, i això s'agreuja perquè veiem que els agressors també són menors d'edat, no? I per tant, no només no estem fent res, no només no estem avançant en matèria de relacions efectives, sexoafectives, sanes, saludables i horitzontals, sinó que anem enrere. Cada cop a internet es pot trobar basura, si no deixem que parli així, o sigui, més explícita, més denigrant i més agressiva cap a la dona, no? I no només, evidentment. Per tant, això s'ha actuat des de tots els flancs. Jo aprofito per dir que l'administració està bé que es desperti, està bé que faci coses quan l'agressió s'ha donat, però la via punitiva no és la solució, perquè ho estem veient precisament perquè tenim principals actors que són menors d'edat. La via principal és la de transformació de les perspectives que tenim dels rols que ocupem cadascú, i això es fa en educació, i amb això volia referir, doncs, que en aquest sentit s'han fet propostes, i molt transversals i molt, molt grans, a l'Ajuntament. S'han fet propostes que s'han tirat enrere, que s'han fet esmenes a la totalitat i que s'han fet mocions alternatives. Me'n recordo una principalment que parlava de llumenat al carrer, precisament aquest ple tornava a parlar. Me'n recordo una que parlava de dotar de més recursos al SIAT. El SIAT funciona molt bé, però té una treballadora i mitja. Clar, una ciutat de 90.000 habitants. I el SIAT funciona molt bé, però les joves no hi van. Clar, hem de pensar com hi anem, no? Quan nosaltres proposàvem, anem als instituts, fem tallers formatius, parlem de relacions sexoafectives, tot això, en el seu moment, diguéssim, no es veurà important. Esperem que ara, doncs, aquesta malaurada situació sigui una oportunitat per tornar a obrir el debat.
Sergio Blaque, de Ciutadans.
Sí, buenos días. Empezabas el debate diciendo que seguramente nos habría sorprendido. Pues un poco yo te niego la mayor, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí por lo menos no me ha sorprendido. O sea, el hecho de que suceda en otras ciudades no implica que no suceda en San Juan. Uh-huh. Evidentemente no somos un oasis y por lo tanto algún día u otro tenía que suceder y seguramente seguirá sucediendo en el futuro. En este caso suscribir tanto lo que ha dicho Nuria como Carlas, y estar muy de acuerdo con las acciones que emprenda el ayuntamiento y con las acciones que ya se están haciendo de tipo preventivo. Igualmente, por ponerlo entre comillas, yo creo que es una batalla que va a tardar años. Lo digo en que lleguemos a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y yo creo que estamos mejor que hace tiempo. Me solidarizo con las víctimas, pero quisiera aquí trasladar mi sensación de que estamos mejor, y seguramente ahora se denuncia más. Hay una mayor visualización, hay luz y taquígrafos, y estamos en la buena línea. Pero seguramente estos episodios, por desgracia, van a seguir sucediendo en el futuro, y esperamos pues eso, ¿no? Que con el cambio generacional finalmente vayan a menos. Es sintomático, por ejemplo, aunque no fueran agresiones sexuales, pues también lo que ha sucedido en Tarrasa con el club de fútbol, ¿no? Digamos que al final uh-huh. han retirado al club de veteranos por, vamos a decir, presuntos insultos que no voy a mencionar aquí porque son asquerosos realmente, contra las jugadoras. En fin, todo esto, digamos, hasta llegar a la igualdad de género efectiva, nos va a costar, y todos tenemos que estar encima, y se van a dar este tipo de episodios. Y luego quisiera poner también entre la mesa cosas, digamos, que hasta el día de hoy no parecían que, bueno, pues que son luchas que todavía tenemos, ¿no? También están apareciendo, y no me quisiera salir del tema, pero determinados casos, por ejemplo, de pederastia, ¿no? Relacionados con la Iglesia catalana, que también parecía que dormían, ¿no? En algún cajón, muy minoritarios, evidentemente, porque la Iglesia Católica hace una magnífica labor, pero todo esto, digamos, que estaba callado y que subyacía y que es negro y oscuro, pues al final es bueno que vaya saliendo a la luz, aunque también sea doloroso el conocer estas noticias.
Ramón Villaseñor. Ferran Villaseñor, perdona. No, Ramon, el Ramon Gutiérrez, que s'ha incorporat hasta al costat, i he fet una assimilació de noms.
Bueno,
Ferran Villaseñor,
d'esquerra. Jo crec que tenim força punts en moltes coses. En qualsevol cas, bé, no repetirem el que han dit els companys, perquè entenc que és absolutament estem absolutament d'acord. Sí que he trobat a faltar, no en aquest cas solament, sinó en altres, que hi hagi un telèfon vermell més ràpid entre govern municipal, que és el que té les dades, i grups de l'oposició. Sí que es va explicar ahir a la comissió informativa, però entenc que jo crec que ens hauríem de moure una miqueta més ràpid i en això sí que traslladar un petit, com diria aquell, un llamado a la regidora perquè la informació no sigui esperant a que hi hagin comissions informatives, sinó que la trucada dels portaveus sigui immediata en casos que entenem que són problemes de ciutat com aquest i en el qual, de fet, entenc que és obligatòria la nostra participació com a mínim per recollir la informació. Certament han hagut debats plenaris, com explicava la Núria, i altres propostes que segurament les haurien d'emprendre. Segurament no tant en un debat plenari a discussió, però sí totes aquelles propostes que s'han fet, entenc que el govern municipal les hauria de recollir i com a mínim tornar-les a valorar. Entenc que seria interessant. Això no vol dir que el govern municipal sigui el responsable d'aquesta situació. Evidentment, els responsables són aquells maltractadors que el que han fet és que exercir la seva dominació en polítiques de gènere també en aquesta situació. Cal que hi hagi un reforç de vigilància. També cal dir que jo m'he trobat en diferents ocasions que sí que hi ha hagut aquest reforç. Per tant, és possible que aquell dia no hi era, però sí que hi ha hagut en altres situacions. Per tant, a les festes majors, com sabeu, també han hagut oficines d'informació, n'heu parlat, els diferents serveis que hi ha en tot plegat, però al final on anem és a l'educació. Ens anem a una acció que no és l'acció policial de posar un policia, sí que evidentment pot impedir determinades situacions, però anem a una cosa que és a mig i llarg termini, que és l'educació, que és, i sobretot, el concepte d'igualtat de gènere que s'està posant en qüestió en aquests moments, igual que les polítiques de gènere, sabeu, Vox, Andalusia i altres situacions. Això és un de les situacions, un dels exemples que posa en qüestió que hi ha coses que no estan bé i, per tant, que sí que existeix un daltabaix entre homes i dones respecte a la seva seguretat. Dones que no poden sortir a córrer soles, que no poden baixar de l'autobús en determinades situacions, com aquesta, comentava en Carles, de la teva filla, la nostra germana, el que sigui. Ostres, és que al final és una situació que no se soluciona amb un estat policial, sinó que se soluciona amb un pacte global en quins són els recursos que s'han de destinar, com deien, a l'educació, també a l'Ajuntament i en altres a nivell judicial. Les manades que hi ha en tots aquests temps, o com a mínim que surten, i també la poca recepció judicial per part d'aquestes situacions, jo crec que ens fa molt mal aquesta violència de gènere que en aquest cas s'ha expressat en violacions.
Ara sí, Ramon Gutiérrez, de Iniciativa per Catalunya Verds.
Bon dia, senyor. Bon dia. No, perdó. Perdoneu perquè he arribat una mica tard i no sabia que d'allò. Jo, sobre les coses que heu anat dient, a mi hi ha una cosa que em grinyola i és que no sé si s'ha dit així ben bé o m'ho ha semblat, però m'ha semblat entendre que es deia que ara mateix hi ha més denúncies perquè la societat tolera menys segons quines actituds o alguna cosa així. Jo crec, o sigui, que hi ha més denúncies, perdona, perquè la societat tolera menys aquestes actituds. Jo crec que realment ens trobem en una situació de replegament masclista a la nostra societat. És a dir, que hi ha algunes actituds que, malgrat a nivell institucional o a nivell d'educació, diguem que són dolentes, segueixen existint a la nostra societat i cada cop existeixen més. Ho deia la Núria, per exemple, en el cas del porno, però no només, és a dir, en moltes coses, no? I això vol dir que en alguna cosa estem fallant també com a institucions a l'hora de pensar en com eduquem o a l'hora de pensar en quines polítiques fem. Crec que la posició de dir que ja som iguals i prou, i despreocupar-nos d'això no és la més adequada, no? I la posició de dir, bueno, és que ara mateix hi ha qui vol denunciar, hi ha denúncia, i qui... A mi això em preocupa. Crec que, precisament per aquest replegament masclista que crec que existeix a la nostra societat, les institucions el que hem de fer és anar més enllà encara i no quedar-nos només amb les polítiques d'igualtat o el que fins ara es deien, no?, les polítiques de gènere o d'atenció a la dona o aquestes coses, sinó que necessitem incorporar perspectives femenines en moltíssimes polítiques, que això ens ajuda a precisament fer aquesta educació. Deia la Núria que en aquest mandat s'han presentat diverses mocions, el tema de la casa de la dona, el tema de el tema de les parades de bus, no? Perquè els busos paressin quan les usuàries ho demanessin. La meitat d'aquestes mocions, és que això no és feina nostra, és que això no sé què, es feien esmenes que les diluïen, al final no s'aprovaven, o algunes s'aprovaven i després no s'ha fet res. Ostres, doncs jo crec que això ens ho hem de prendre bastant més en sèrio, perquè estem parlant del 50% de la població, i el que no pot ser, justament, deia la Núria, aquest ple nosaltres presentem una moció per poder fer marxes exploratòries a la ciutat, per detectar aquells llocs foscos, aquells llocs on les dones passen por a l'hora d'utilitzar l'espai públic. Ostres, jo crec que això ens ho hem de poder prendre més seriosament.
S'han retirado del Partit dels Socialistes.
Hola, muy buenos días. Sí, desafortunadamente es un hecho triste en nuestra ciudad, complicado, pero como han dicho todos mis compañeros, es una realidad social que desafortunadamente hemos incidido poco, y sí que se han hecho grandes cosas. De hecho, España es uno de los países que lidera más leyes, que copian otros países de igualdad, y en eso hemos trabajado bastante, pero sí que es cierto que se quedan en papel si efectivamente no hay recursos suficientes para el desarrollo de las mismas. Es importantísimo hacer pedagogía, y estoy de acuerdo con mis compañeros con lo que se ha dicho, ¿no? No invertimos realmente en trabajadores sociales. Cuando se presenta un proyecto para incidir en unas terapias que se empiezan evidentemente desde los colegios, que son el foco que podemos actuar como políticos, como ciudadanos en los menores, pues tenemos un gran problema, ¿no? Cuando se le quita importancia y estamos más preocupados por los equipamientos o las diferentes tecnologías de la ciudad, y no estamos incidiendo realmente en la conciencia ciudadana de los chicos, ¿no? Nosotros mantenemos prudencia porque eso todavía está en una investigación y no es una cosa nueva, es una cosa que ha pasado durante mucho tiempo, pero parece que está un poco de moda, ¿no? Parece que se denuncia más, pero también hay más conciencia de que, como en la televisión vemos que a estos no les ha pasado nada, pues posiblemente yo pueda hacer una de las mías y tampoco me pasará nada. Eso es como el mensaje que se está dando realmente a este tipo de actuaciones. No solamente la penalización y la tipología del delito es importante y es interesante trabajar en ello, también hay que trabajar en la pedagogía, y para eso necesitamos recursos.
Álvaro Benizán, del Partit Popular.
Bueno, yo estoy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho y en desacuerdo con algunas. Esto último, yo creo que se dé la imagen en televisión de que no pasa nada, porque no les pasa nada a los que lo hacen, yo creo que no es exactamente... O no. Sí, sí, pero que no corresponde a la realidad. No corresponde a la realidad, a los hechos. Es decir, al que lo hace y le pillan...
Entenc que ho estan dient pel cas de la manada i la sentència.
Exactament, sí, sí, i és una enquesta que lo revela así.
Però la encuesta no refleja sensacions, no realidades.
Hay la sensación,
sí,
es la sensación ciudadana.
Están condenados a 9 años. Entonces, bueno, yo no sé si debían condenarles a 15 o a 25 o a 9 o a 7, no lo sé. Pero porque no conozco los hechos realmente. Pero están condenados a 9 años, que es cárcel, ¿eh? Es bastante tiempecito de cárcel. Los hechos son graves, evidentemente, pero yo creo que aquí tenemos que centrarnos en la cuestión sobre... es decir, muchas veces atribuimos la gente adulta, la gente que ya tiene una edad y que comete este tipo de delitos, ya lo atribuimos a que a lo mejor vienen de una cultura en la que todo esto no se cuidaba mucho, o no se tenía en cuenta, o se aprovechaba de una situación de superioridad física para imponer según qué cuestiones. Y eso, pues sí que se ha ido corrigiendo con el tiempo, aunque no del todo. Es decir, en eso todavía hay trabajo por hacer. Pero claro, ahora surge el problema de la gente joven, de la gente que son menores de edad incluso, que adoptan estas actitudes. Evidentemente, en su mayoría, la gente joven no adopta estas actitudes, pero algunos sí. ¿Y qué pasa con esta gente? Es decir, ¿de dónde les sale este tipo de actitudes? Y yo creo que hemos perdido, evidentemente, no solo la oportunidad de enseñar, ya no digo educar, pero sí enseñar a los jóvenes en el ámbito escolar, sino también en el ámbito familiar. Es decir, yo creo que a día de hoy hay una falta de valores en el ámbito familiar que provoca que en algunos en algunas personas, pues estos valores, como no los tienen, otros sí, porque ya para mí son valores que en la mayoría de la gente son innatos. Son valores que ya los tiene uno dentro, no hace falta que le eduque nadie. Sobre todo en una sociedad civilizada como la nuestra. Pero que hay gente que no. Y esa gente es la que necesita que se los impongan o que se los transmitan, porque no los tienen. Bueno, pues es una cuestión de educación, pero no solo en el ámbito escolar, sino en el ámbito familiar. Y cuando en el ámbito familiar no se produce, también tenemos que ver las causas. ¿Por qué no se produce en ese ámbito familiar? Porque es verdad, es un hecho. Eso es un hecho, que no se produce en el ámbito familiar. Pues también hay causas para eso. Y las causas son pues que es una dinámica que ya viene de generaciones anteriores. Y también deberíamos incidir en eso. Desde los poderes públicos, saber cómo hay que incidir en el ámbito familiar, pues es difícil, pero hay soluciones.
Penso que hi havia gent que volia fer afegir. Doncs els farem ràpidament. Doncs anem amb la Núria Gibert de la CUP.
No, jo en relació a una cosa que deia el Sergio, de que estem millor, jo vull recordar que el moviment feminista fa anys que vindica i clama amb que no és que estiguem millor, sinó que estem pitjor que mai. El que passa que a vegades, diguéssim, fins que no et passa de prop no te n'adones, no? O sigui, en aquest mandat, en aquest ple, entre nosaltres, s'han dit en diverses ocasions que hi ha una violació cada 5 hores a l'estat espanyol, una violació denunciada. Uh-huh. Això és una xifra de fenomen, és a dir, no és una xifra anecdòtica, no és una xifra d'agressions aïllades, és una qüestió de fenomen sistemàtic de vulneració de drets a una part de la població, no? Per tant, quan no ens ho prenem suficientment en sèrio, no? Jo estic d'acord amb el que deia el Ramon, passa que ens sorprenem quan passen coses d'aquestes. No? Jo sóc escèptica amb la qüestió que la presència policial pugui ser determinant o dissuasòria per evitar aquest tipus d'agressions. No pots posar policia als instituts, no pots posar policia dins les discoteques de menors, no pots posar, és a dir, al final l'únic que ens servirà és que tots i cadascun de nosaltres, inclús els menors, inclús els companys de classe, els companys de ball, siguin agents transformadors i tinguin clar on estan els límits ètics i on s'està vulnerant els drets de cada persona, perquè tu puguis veure, perquè segurament algú va veure que s'estava vulnerant algun tipus de dret d'aquesta persona i no hi va poder intercedir perquè el que diran, perquè no, el rol, diguéssim, les normes socials, etc. També és important, una cosa que deia el Ramon, que és molt, molt important, és la qüestió del replegament masclista. No? En la mesura doncs, que hi ha un moviment feminista empoderat i fort, que comença a dir les coses, diguéssim, pel seu nom i que trepitja fort, hi ha un replegament, i una reacció, hi ha una acció reaccionària de replegament i de començar a alimentar un discurs de l'odi, que si ideologia del gènere, que si les denúncies falses, i començar doncs, a fer circular una sèrie d'elements que volen fer trontollar la búsqueda d'aquesta igualtat de gènere. I amb la qüestió del que podia fer l'administració, més enllà de les qüestions diguéssim, que s'han parlat, jo dir-li a la companya del Partit Socialista que posava accent amb el tema amb la qüestió dels instituts, que precisament vosaltres veu votar en contra d'una moció que proposava portar cursos de pedagogia sexoafectiva als instituts. Segurament en la fórmula en la que estava doncs, no us era adequat, però era quan estava a govern, i jo ho dic perquè m'ho he estat mirant justament aquest matí i bueno, ens miràvem les mocions i això, no? Vull dir que a vegades el que diem i quan ens trobem sobre la taula doncs no hi ha correlació.
Sergio Blázquez.
Sí, pues respondiendo a Núria, yo quiero ver la botella medio llena. Por supuesto, yo creo que estamos mejor. Y además tengo la certeza de que estamos mejor. Y si miramos bastante para atrás, 50 años vista, sobre todo en el mundo rural, vamos, que un hombre pegase a la mujer o en casa y que fuera Vox Populi, era casi, digamos, normal, o algo hubiera hecho la mujer, o era una forma de educarla. Venimos de eso.
Es que venimos de estar muy mal. Es un poco insultante que digas que estamos mejor. O sea, perdona, pero...
No. Bueno, pero quiero decir, estamos mejor y yo creo, quiero beber la botella, o sea, pero quiero reconocer que venimos de eso y que esto no va a ser fácil y que habrá fenómenos como el que se ha dado que son absolutamente dolorosos, pero creo, digamos, que todos caminamos en la misma dirección. Y te pondría incluso como ejemplo esto de lo que decís de repliegue machista o de repunte machista, es que incluso sociedades como Suecia se están dando estas circunstancias. Y Suecia yo creo que es un ejemplo de que ha luchado por la igualdad de género efectiva y en los últimos años los datos de violencia machista, oye, pues han subido y son también bastante alarmantes. Entonces,
también ha habido un replegamiento.
Sí, efectivamente, pero digamos, el hecho de que libremos, entre comillas, digo, esta batalla por la igualdad de género va a hacer que, por desgracia, durante unos años sucedan este tipo de fenómenos que son dolorosos, pero que esperemos todos que con las medidas que vamos a tomar y estamos tomando vayan a menos en el futuro, y yo así lo espero. Y luego, si me dejas, simplemente, efectivamente hay una crisis un poco de valores intrínseca, diría yo, al siglo XXI, que a veces, sobre todo en los jóvenes, pues se ven en acciones como, no sé si recordáis hace años, de aquellos que quemaron a un indigente, que dormían en un cajero con gasolina, o que ahora son pilotos suicidas y lo graban y lo cuelgan en YouTube, cosas de este tipo. Y esto, bueno, es un debate mucho más extenso.
Ramón Gutiérrez.
No m'havia apuntat gaire el que volia dir. No, jo simplement per respondre algunes coses que deien ara el Sergio i que ha dit abans l'Àlvaro, crec que efectivament com a institucions, és a dir, l'Àlvaro deia que hi ha una part de l'educació que és familiar, no? que depèn molt dels valors i d'aquestes coses. Jo crec que sí, segurament, però moltes famílies s'eduquen també sempre en funció dels valors que formen part de la societat i dels valors que estan ben vistos i mal vistos, no? És a dir, deia el Sergio que abans, fa molts anys, doncs efectivament pagar la dona no estava malament, no? Però si ens haguéssim mantingut amb l'educació només d'aquelles famílies, doncs segurament estaríem en una altra situació. Llavors jo crec que efectivament les institucions tenim un paper exemplificador, un paper de transmissió de valors molt important. I, per exemple, és una qüestió que en el ple hem parlat algunes vegades, les escoles que s'agreguen per sexe. És a dir, el visual, el que els nens, els joves de la nostra ciutat creixin amb la sensació de que les dones són una cosa completament diferent a ells, que s'educa d'una altra manera, en un altre espai i amb unes altres normes, també fomenta la desigualtat entre gèneres a la nostra societat, perquè al final, bueno,
m'està obrint un altre debat.
Jo crec que sí. Tu creus que no, però jo crec que sí, Álvaro, i jo crec que els nens i les nenes necessiten un context de relació entre iguals, sobretot en el moment en què estan sent educats.
Algun apunt més perquè canviem de tema? Sí? Breument, no, la Sandra pues i l'Álvaro i el Ferran.
El repunte de la compañera Núria, en realidad no recuerdo esta moción, me voy a documentar, pero en realidad me sorprende, debe ser otro motivo, porque para nadie es un secreto que en este país se ha avanzado gracias a las políticas sociales, ¿no? De hecho, con el PP hemos retrocedido bastante en derechos sociales, en cuanto a la mujer, el voto de la mujer, la ley orgánica de protección a la mujer, o sea que yo pienso que debe ser otro tipo de consecuencia por la cual no votamos la moción, porque evidentemente siempre está. Sí, ¿no? Evidentemente, pero tenemos una línea, ¿no? Los socialistas tenemos una línea y en eso hemos avanzado muchísimo a muchos otros partidos políticos, de lo cual estamos muy orgullosos.
Álvaro.
Bueno, yo, para llevarte la contraria, diría que es bien al revés, que no hemos retrocedido en nada, en nada. No ha habido ninguna ley que se haya tirado para atrás, ninguna.
Bueno, no desarrollarlas
es
tirar para atrás. Sí, ¿no? Vale, vale. Claro, no, supuesto,
bueno, no creo.
Viabilidades.
Y después yo creo que al Ramón, cuando deia que la escola diferenciada doncs fomenta aquestes actituds.
No, he dit que fomenta la visió de l'altre gènere com a
ser diferent.
Diferent. Fomenta la desigualtat.
Bueno, jo crec que no ho fomenta en el sentit que dius tu, perquè sí que és veritat que és un ser diferent, perquè és un sexe diferent, però més enllà d'aquí, res.
Però
més, no, és un ser humà igual, però diferent en quant a composició cromosòmica, punto. No, hi ha drets, no, a drets ni de conya. O sigui, i no admetré que ho diguis, perquè no és veritat. I segurament, com has anat a moltes... Espera, has anat a moltes escoles diferenciades i t'has educat allà, doncs ho saps perfectament. No, i jo no.
Però ja... Però la dona en general, no. O sigui, negar que la dona en general al planeta està, o sigui, té els drets vulnerats, els polítics, els socials, la majoria
però jo acabo de dir això?
No, però tu dius, la dona... Llavors, tu dius, és un ser diferent, i jo dic, té menys drets,
també. O sigui, si intervens per contradir que sigui algo que he dit jo, perquè si no, no.
Sí, que t'estava dit.
Bueno, ja parles després, que jo, deixem, és el meu segon, tu ja has parlat dos vegades. I ja m'estan fotent pressa perquè acabi. Però que l'escola diferenciada el que fa és precisament fomentar aquestes actituds d'igualtat, encara que sigui en espais diferents. És el mateix. I si ho haguessis viscut, ho sabries. I no hi ha cap dada, ni cap rànquing, ni cap cosa d'aquestes, ni cap estudi que digui que això que acabes de dir tu és així. Cap.
Doncs d'això... N'hem parlat moltes vegades.
No, hay estudios que hay teorías,
teoria és una cosa i realitat és una altra.
És un tema que hem abordat, el tema de l'escola. Jo crec que encara tindrem temps un altre dia. Jo sí que volia fer un apunt, estarem atents a aquest seguiment d'aquests casos que hem tingut, però volia canviar radicalment de tema perquè també coneixíem l'acord de l'equip de govern i Esquerra Republicana més sobre l'aprovació de pressupostos. Tenim aquí representants de tots els grups municipals i voldria abordar, si us sembla, alterarem una mica l'ordre, farem PDeCAT, Demòcrates i Esquerra, que ens expliqui una mica, que ens escenifiqui una mica aquest acord i després coneixem la resta d'opinions. Comencem per Carles Brugaroles.
Faré una intervenció brevíssima, a veure si tinc sort i al final puc dir alguna cosa del que diguin els companys.
Val.
Vale? Només per dir que el govern va formular la proposta que creia que havia de formular, que òbviament el govern no té majoria i que, per tant, el govern ha entès que perquè el pressupost tiri endavant, cosa que és convenient per la ciutat, havia d'incorporar-hi coses que no eren la proposta original del govern. I això és el que s'ha produït. Jo el que vull és agrair a tothom el diàleg i en particular, sobretot a Esquerra Republicana més, doncs la construcció d'aquest acord. I vull posar en valor una cosa, que és la maduresa política d'aquest municipi, d'aquest consistori, que permet que això passi en un any electoral, entre rivals directes. Per tant, deixeu-me que ho posi en valor, no? I agrair com a ciutadà, no? I després, si sí, escau, doncs...
Ferran, bé, senyors, n'estan contents d'aquest acord?
Aviam, el concepte content és bàsicament...
Vull dir, sí, més contents. Entenc que més o menys sí, vull dir que si em donen suport i entenc que em puc posar sobre la taula les condicions d'Esquerra, em referia més aviat a això.
Sí,
eh?
Això no és anar a sopar i anar a una festa.
No, clar, que m'imagino.
Mireu, nosaltres ens hem debatut, entenc que com qualsevol que estigui en aquestes circumstàncies, amb diferents claus. El company ho parlava de cicle electoral. Si les coses es fan pensant en cicle electoral, segurament el nostre grup doncs, n'hi hauria entrat en la negociació, perquè és molt més fàcil dir que el govern municipal doncs, no té majories perquè l'han liat parda en altres situacions anteriors. I aquesta seria la fàcil. I l'altra és un concepte que a vegades en política tenim, i dic tenim perquè m'incloc, és el concepte de revenja. Nosaltres vam fer un pacte d'estabilitat pressupostària el 16 i el 17, sí. El vau incomplir, ara us foteu i us quedeu sense pressupost. I aquest és un principi estructural que no tenien els altres companys, nosaltres sí, perquè nosaltres veníem d'un acord que es va incomplir, i per tant aquest és una possible situació. Nosaltres el que hem valorat és si aquest pressupost es podia millorar o no. Hem intentat no parlar en termes electorals, tot i que sabem, i per tant s'ha de posar sobre la taula, que aquest és un pressupost que té una vigència pel 2019, però evidentment una revàlida d'aquí uns mesos, una revàlida que el proper govern municipal podrà modificar. Entenc que és un acord que nosaltres tenim amb aquest govern, amb el govern actual, que sobre punts concrets, no és un pacte d'estabilitat pressupostària, és un pacte sobre diferents punts, i que entenem que el fet que es tombés faria que continués prorrogat el pressupost del 2018, el qual nosaltres vam votar en contra. Per tant, el que hem intentat és millorar-ho amb una sèrie de propostes que ara no acabaríem mai. I, evidentment, el quid de la qüestió està en el compliment de tot plegat i en alguns dels punts que ja estan en compliment, ja estan en realització, i, per tant, el govern municipal haurà de demostrar abans de les eleccions, després i quan sigui, altres governs o el que sigui, altres segur, perquè serà un altre de diferents persones, que són dipositaris de la confiança de tothom.
Sergio Blanc, de Ciutadans, una vintena d'actuacions que es preveuen amb aquests 2 milions d'euros de...
Pues siento ser muy crítico y me gustaría que así lo supieran los oyentes, creo, y lo digo honestamente, que es un public reportaje que se están marcando el PDeCAT y Esquerra de cara a las elecciones. El 80% o el 90% de lo que viene en estas propuestas, que por cierto nos hemos enterado por la prensa, ya estaban en lo que teníamos que hacer y ya habían pasado por el Pleno. Es más, por ejemplo, aparece lo que es la cobertura de la piscina del Parque Central, que ya está presupuestada para este año y ya está calendarizada, y lo venden como una de las propuestas del pacto. Y luego, por ejemplo, también, pues en fin, digamos, la propiedad que en cuanto tengo aquí a Ferran, que lo conoce perfectamente, la propiedad, digamos, que está entre Torreblanca y Avinguda Cerdanyola, bueno, pues en principio es lo que se quería hacer. Es, simplemente, digamos, está poniendo negro sobre blanco lo que muchas veces ya habíamos hablado y ya se había comentado y eran... Y eran las líneas de actuación, eran las líneas de actuación. Bueno, estamos poniendo dinero, pero que ya se había dicho, la sala polivalente, ayer pregunté en la comisión informativa si había algún cambio respecto a lo previsto. Se nos dijo, se nos informó que absolutamente no había ningún cambio y que era lo que estaba previsto, que simplemente en vez de hacerse en una fase, en dos fases, pues que se haría todo en una, pero ese simplemente es el cambio. Lo digo y no le quiero robar tiempo a los compañeros. Creo que esto va a ser un magnífico publirreportaje para PDeCAT y Esquerra. Creo que el grado de incumplimiento de Esquerra, del PDeCAT es prácticamente... absoluto, jamás han cumplido ni en forma ni en plazo y por lo tanto es, con todo el respeto, creo que este pacto es un engaño a bobos.
Demano disculpes perquè era el torn de la Núria,
sí, no
m'he saltat.
No passa res. Avui fins i tot m'ha tallat l'Àlvaro, l'he tallat jo l'Àlvaro, que sempre em talla ell, i sempre li dic, i he hagut de callar, hem hagut de jalar, perquè sempre em talla ell, i avui l'he tallat jo. No passa res, d'acord. Bé, jo vull primer lamentar que... O sigui, realment, per comentar un acord pressupostari estaria bé tenir un document, o sigui, conèixer-lo una mica en profunditat, no? I, per tant, avui parlarem d'intuïcions i el que he pogut parlar amb el meu company que aparta la qüestió d'economia, el que hem vist a la premsa, el que se'ns va enviar via correu, no? Que també era, doncs, titulars. Jo, malauradament, he de coincidir amb Ciutadans, penso que és un pacte que és fluix, o sigui, jo entenc el principi sobre el qual vas Esquerra Republicana, la qüestió de la responsabilitat i de més, però a vegades... sempre són els mateixos els que són responsables, no? I sempre són els mateixos els que generen incompliments. Jo en aquest pacte hi veig moltes reiteracions de qüestions que efectivament s'han incomplert. Això ha sigut una constant en aquest mandat. Perdre la majoria ha fet que s'aprovessin moltes mocions que requerien inversions i que requerien partides pressupostàries que no s'han vist mai traslladades als pressupostos. Això he de dir que frustra molt a l'oposició, perquè nosaltres formem part d'aquest Ajuntament també, la nostra proposta política s'hauria d'haver traslladada en tant que s'aprova, però en canvi no tenim mà per fer-ho, no? I llavors és una qüestió que frustra molt. I hi ha algunes qüestions, no? que parlen fins i tot amb verbs infinitius, no? Seguir, garantir que es farà això, no? Continuació del complex esportiu, és a dir, han volgut assegurar-se amb aquest pacte, jo veig poques qüestions efectivament noves, no? Han volgut assegurar-se d'aquelles coses que es van incomplir. Jo no sé si és un bon pacte, per mi no ho és massa, diguéssim, en termes d'haver fet virar una mica el govern, els seus pressupostos cap a l'esquerra, però sí que és una constatació que també, doncs, pot servir per això, dels incompliments reiterats que s'ha fet des del govern en tot aquest mandat, no? En realitat és un bon llistat de greuges.
Ramon Gutiérrez.
Bé, jo no em repetiré amb el que ja han dit la Núria i el Sergio, estic bastant d'acord amb això, és a dir, que al final no deixa de ser un acord per reiteració, no?, d'incompliments i de coses aprovades al ple i de propostes d'Esquerra, però també d'altres partits que no s'han complert i que ara, doncs, apareixen en aquest acord. Per nosaltres, clar, o sigui, venim d'un govern que ha sigut incapaç durant 4 anys no només d'incomplir, sinó també d'arribar a acords. O sigui, nosaltres la nostra anàlisi és que tenim un govern municipal que ha actuat com si tingués majoria absoluta sense tenir-la durant aquests 4 anys. Ara, salvar-li, no?, un pressupost, que per nosaltres tampoc és tan greu prorrogar un pressupost. Al final la ciutat funciona, no? I al final... I malgrat no sigui el nostre pressupost el del 2018, tampoc li s'han veure les grans millores al del 2019, ni el original ni el pactat amb Esquerra Republicana. Per nosaltres l'única cosa que hagués millorat el pressupost hagués sigut el mirar el capítol d'ingressos i mirar què passava amb l'IBI i el revisar el fet, doncs, de les baixades o el manteniment amb els impostos i apostar per una millor progressivitat amb els ingressos. Això no ha passat i, per tant, nosaltres seguim en la mateixa posició.
se ha retirado del PSC.
Vale, pues es un tema muy extenso. También estoy de acuerdo con los compañeros de Mesa que han manifestado que realmente no tenemos la suficiente información. A nosotros particularmente nadie se nos ha acercado a preguntarnos nada, por lo cual quiere decir que la alcaldesa no está preocupada en tener ningún consenso, ¿no? Parece más un consenso soberanista buscando fines electorales que un concepto realmente de presupuestos para engrandecer nuestra ciudad. Nosotros llevamos más de 3 años pidiendo, por favor, una revisión de lo que se invierte en los equipamientos, que realmente lo vemos exagerado e innecesario, porque lo que se está haciendo es una inversión brutal de estos equipamientos, que de carencias que tenía, que no una propuesta sobre futuro. Y realmente lo que está en el pacto, sin repetirme, ya está analizado, ya está aprobado. Realmente nosotros no podemos estar de acuerdo porque nos parece más bien una jugada política que unos presupuestos interesados por el consenso de toda la ciudadanía y de todos los grupos, evidentemente. No nos sentimos incluidos ni nos sentimos representados realmente y por lo tanto no podemos dar ningún soporte.
Álvaro Benesan, del Partit Popular.
Bé, jo aprofundia en el tema del show business que representa tot això. Sí que és veritat que hi ha... No, a part que hi hagi mesures... El Ferran riu, que hi ha...
Sí, això està guai, com a titular.
És un...
Cosa controvertida.
Bueno, és el tema, no? Que hi ha mesures d'aquest pacte, no? que es diu a la notícia de premsa, que hem conegut, doncs que o ja s'estaven fent o s'anaven a fer, no? O almenys això deia el govern.
El concepte s'anar a fer és molt relatiu.
Deixa'm matitzar, perquè és veritat que una cosa que s'anés a fer doncs no vol dir que s'executés, no?, en els terminis que s'havien promès, no? I que hi hagi un partit que almenys hagi aconseguit que el govern faci alguna cosa de les que té obligació de fer, doncs ja està bé. Vale? Des d'aquest punt de vista, doncs, valorar que hi hagin coses que el govern no fa i que tenia de fer i que gràcies a no tenir majoria se'ls hi pot obligar a fer-ho. I jo crec que algunes d'elles serien coses que altres partits, si haguessin pactat amb altres partits, també els hi haurien obligat a fer-ho. No només amb Esquerra, com per exemple la compra d'un solar per fer habitatge de protecció oficial, el pla del barri de Sant Francesc, no sé, són coses que més o menys són transversals a tots els partits que estem aquí, jo penso. I per tant, clar, el problema el té l'equip de govern. I a més, el problema també en aquest cas el té Esquerra, perquè tenint en compte que tenia la paella pel mànec en aquest sentit per posar els vots i aprovar el pressupost, podia encara haver anat més lluny i aconseguir més coses, més fites, que són coses que són necessàries i obligatòries per un equip de govern d'un ajuntament. I no s'ha donat.
Però... Carles Boaves i Ferran, ja, senyor, i tancarem.
Vinga, gràcies. Jo, a veure, sempre defenso que el govern compleix i compleix tot el que pot. Ja sé que hi ha la dinàmica aquesta de dir que el govern no compleix res. Jo, humilment, discrepo. Tot això que s'ha dit del públic reportatge, l'enganyava vos al seu business i tal, bueno, està molt bé, però vull que sapigueu que tancar aquest acord no ha estat fàcil. I que tothom ha posat de la seva banda buscant una cosa que contradiu, jo crec que flagrantment, el que deia Ramon. No, prorrogar el pressupost no és greu. Home, és veritat, no s'acaba el món i segurament... Però és important, tenir pressupost. És molt important, eh? Sí, sí. Perquè tenim moltes mesures acordades per molts dels aquí presents que depenen del capítol d'inversions. Sense pressupost no hi ha inversió, Per tant, és molt important. I moltes que estan ja en la versió zero, diguem-ne, del pressupost, que portarem a aprovació divendres, que són millores importants i que n'hem parlat amb molta gent. És greu prorrogar. És important que hi hagi un acord i és bo per la ciutat, és bo pel conjunt. I això és el que mirava a traslladar des d'aquest diàleg, que ha durat moltíssim, que algú deia que no té informació. Home, no sé, faré llistat de reunions que hem fet per parlar sobre això amb continguts i amb una transparència, jo crec, total. No, reunions amb cadascú de vosaltres, amb el teu representant, amb el Pere Soler. Sí. Ell, o sigui, tothom té la informació de com pensàvem incrementar els ingressos i cap a on apuntàvem tothom, o apuntava un possible acord amb l'àmbit de la despesa i de la inversió, no?
Era fàcil arribar a acords amb altres, també.
Jo crec que perquè algú vulgui pactar, doncs les dues parts han de voler. I han de prioritzar, doncs això.
Però l'iniciativa és del govern, com ho comprendràs.
I per tant, acabes que dintre Perli, en la nota de premsa, encara no he vist d'on surten els diners.
Com que no, home, i ho diu clarament, que surt d'un increment de les plusvàlues que passen del 29 al 30%.
Doncs mira, no ho he vist.
I d'una, no la creació d'una taxa que gravarà els habitatges buits, de pisos buits, i d'un milió més d'endeutament. Com sabeu, tots els aquí presents, de fa mesos, que la possibilitat de fer un acord, en aquest cas amb un grup, diguem-ne, que està més a l'esquerra que nosaltres, passava per més despesa, més inversió, i com es podia finançar això, ho sabeu tothom des de fa mesos. Des de fa molts mesos.
S'ha publicitat.
No, en reuniones bilaterales con todos los aquí presentes. Con todos.
Con nosaltres sí, jo
no ho sé. Tothom?
Fa remei, mira, senyor.
Que no anaven a acceptar res, el que nosaltres els diguis. No, sí. Que no anaven a tocar ingressos.
Jo crec que tu, precisament, tu et vas autoexcloure.
Tu em vas dir, no tocarem ingressos. Vale, doncs si no tocarem ingressos...
Però si els toquem, els toquem un milió i mig més d'ingressos. Home, no els toquem, que no els toquem, sí, que els hem tocat.
Una reunió informativa, no una reunió de consenso ni de pacto.
De seguir a mi em vas fer autoexcloure, Carles. Bueno, és igual.
Tanquem amb el Ferran, ja, senyor.
Jo crec que és molt difícil parlar-ne de determinades coses sense tenir la documentació, com deien els companys, que està penjada, i tots els projectes que hi ha, perquè, clar, parlava el company de l'auditori, doncs sí, l'acord preveu 780.000 euros més de
la sala polivalent.
Sí, de la sala polivalent a sala de concerts, que no és el mateix una sala de concerts polivalent que una sala polivalent que pugui...
Però és que a mi això m'ho esperava, que la comissió informativa del mes passat, la regidora de Cultura ens va assegurar que seria una sala de concerts. I ara veig aquí una partida de 780.000 euros per assegurar que és una sala de concerts, que se'm cau una mica la moral a terra, perquè clar...
No,
escolta, vosaltres, d'ells,
no, és vendre la moto dues vegades.
No, aquest acord el mes passat ja estava pres.
Clar, però llavors...
Què faltava? Espera, Núria, deixa'm que ho expliqui, perquè si no al final... Però és que clar, com que hi ha tants temes sectorials, crec que ens emplacem al debat pressupostari del divendres, però en qualsevol cas, nosaltres no donàvem suport a una sala de concerts si no tenia la suficient dotació pressupostària perquè ho sigui. I fa un mes, doncs, no hi havia tota la informació, entenc, o almenys nosaltres no la teníem, i per tant, per això hi ha més diners, perquè si no, no caldria. És un tema de calaix. Certament, hi ha algunes coses que dels acords passats es tornen a posar sobre la taula perquè estan acabant de fer, jo què sé, la cobertura de la piscina i altres històries. Hi ha altres que tenen una dotació pressupostària que s'ha concretat en l'expedient en aquesta setmana, si no entenc que s'hauria aprovat el mes de gener, no ara. Bueno, fa un mes i mig. Jo entenc els companys del PSC que no vulguin donar suport a aquest acord, ho entenc, però de veritat, no, perquè preferiu tenir el de l'any passat que el vau votar vosaltres, i una cosa que tampoc no d'allò. I el show business no és aquest, és un tema, entenc que de responsabilitat, però amb criteris que tothom entendria no votar aquest pressupost. Depèn, cadascú interpreta el que considera. Nosaltres hem posat una sèrie d'inversions amb diners i hem pensat que això era més positiu que no tenir-lo.
Doncs agraeixo molt la participació dels diferents representants polítics. Ens hem passat una mica de temps, que ara és el torn del Sant Quat de Fons i l'Albert Prat. Gràcies per haver vingut, i entenc que és aquest divendres que ja confirmarem i ratificarem el nou pressupost. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.